Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Són les 8 del matí, bon dia Catalunya. Hi ha imatges que impacten i que ens eleven l'autoestima col·lectiva. No ho és que després de 300 dies hi hagi un president que per fi deixarà d'exercir en funcions. No ho és que un tribunal accepti a tràmit una querella que comenci un procés judicial contra la presidenta d'un Parlament escollida per la cambra a través de la voluntat de les urnes. No. La imatge que ens hauria de donar ànims com a col·lectiu és la que avui es veu a la portada d'alguns diaris. En una època de trinxeres, de lluites caïnites i de debats estèrils, el govern de la Generalitat ha decidit entregar un premi internacional a un científic i a dos metges que han posat el seu talent al Servei Internacional de la Lluita contra el Càncer. Són tres àngels nostrats que han endolcit vides. Hem posat la dels nostres a les seves mans. Ells investiguen, ells ajuden i ells acompanyen. Tres dels millors verbs per conjugar. Són en Josep Baselga, en Manel Esteller i en Joan Massaguer, guanyadors del Premi Internacional Catalunya, entregat ahir. Cada dia ens cauen les bombes més a prop. El càncer forma part dels nostres microclimes i ells porten les armes més potents per combatre'l. Viuen a cavall de Catalunya i de Nova York i entreguen el seu talent per fer millor les nostres vides. Són patrimoni nostre i un model per tots. Premi Internacional Catalunya pels tres. Drets ovacionant el que els tres signifiquen per la imatge de Catalunya. Orgullosos d'ells i de la seva feina. Orgull de país. Són les 8 i un minut. Benvinguts al món.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que ja és dimecres, dimecres 26 d'octubre del 2016.
I avui serà un dia amb moltes més estones de sol que no pas ahir, i això farà pujar les temperatures màximes que fins i tot superaran els 25 graus aquest migdia a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, i ara mateix l'ambient ja suau.
Pel que fa al trànsit, a banda de les retencions habituals, destaquem que s'acaba de produir una topada entre turismes a la ronda de dalt de Barcelona, a l'altura de Sant Gervasi, en sentit Llobregat. Ara mateix només es pot circular pel carril central. A banda d'això, també destaquem que s'ha començat a regular el trànsit a la C-16 al túnel de Can Revella i hi ha retencions fins a Valldoreix, en sentit Barcelona.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. No és no, i cada cop s'apunten més a Camp PSOE per trencar la disciplina de vot. Cada vegada hi ha més gent. El PSOE té 84 diputats a les Corts Espanyoles, ja no són només els 7 del PSC, és a dir, Manuel Cruz, Mercè Perea, José Zaragoza, Lídia Guinart, Marc Lamuà, Joan Ruiz i Meritxell Batet. També hi ha els dos de Balears, Pere Joan Pons i Sofia Hernández, membre de la direcció del grup al Congrés, com també ho és la Meritxell Batet. I hem d'afegir Margarita Robles, exsecretari d'Estat d'Interior amb Felipe González, i un dels últims fitxatges de Pedro Sánchez al Congrés. Susana Sumelzo, diputada per Saragossa, que considera que l'abstenció és a dir a Podem la iniciativa de l'oposició. Rocío de Frutos, independent i diputada per Ourense. L'exalcalde de Sant Sebastià, O'Donnell Orza. I també Zaida Cantera, excomandant de l'exèrcit espanyol, a qui l'Espanyol atribueix un no pràcticament segur. A més, hi ha tres seriosos dubtes. Pilar Cancela, la presidenta de la gestora dels socialistes gallecs, que el Comitè Federal de diumenge va defensar el no. Mariluz Martínez Seijó, diputada per Palència, que va vuitar abstenció, encara que el líder del PSOE, Castella i Lleó, va defensar el no. I Mar Rominguera, diputada per Zamora, en la mateixa situació que Martínez Seijo. I en són un bon grapat. Però si afegim Pedro Sánchez, perquè clar, Pedro Sánchez també trencarà la disciplina de vot del PSOE, segons publica avui La Vanguardia. Sánchez reapareixerà 25 dies després que el defenestressin i participarà en les dues votacions de la investidura de Mariano Rajoy, però en la segona s'assaltarà les ordres del Comitè Federal. Per tant, poca conya que ja no estem parlant només dels diputats del PSC. Ja estem parlant de que probablement un 25% del PSOE votarà no. Ja no és només assenyalar és el més fàcil, com sempre, l'ase dels cops als catalans, doncs ja no és només els socialistes catalans. No, ja hi ha molta més gent des de diferents punts de l'Estat, que van des de Zamora, passant per Balears, seguint per l'Aragó, anem cap a Galícia, al País Basc, que diuen que no, que ells votaran que no. Per tant, la rebel·lió del PSOE ja no queda només en la gàlia de l'Astèrix del Miquel Iceta al PSC. No. Ara ja estem parlant de que una quarta part podria dir no a Mariano Rajoy. Sobre Pedro Sánchez, explica a La Vanguardia que els fidels al líder socialista li van aconsellar anar demà a la primera votació i ratificar el seu no Rajoy, perquè, però que no vagi a la segona. Ell es nega a deixar buit el seu escó dissabte, creu que seria una covardia, per això fonts properes a Sánchez donen per fet que no s'abstindrà i votarà no. Se sumaria així a tota aquesta gent que explicava. Un dels principals conflictes, però, és evident que és entre el PSC i el PSOE. La gestora que dirigeix el socialisme espanyol creu que el no Rajoy dels catalans és una ruptura unilateral de la lleial i exitosa unitat d'acció entre els dos partits. Ho assegura en un comunicat que va arribar ahir al vespre, just després que el Consell Nacional del PSC va refermar el seu vot en contra. La gestora el recorda més que els socialistes catalans han d'obeir el mandat del Comitè Federal. Finalment apela al seny i a la història comuna dels dos partits perquè els 7 diputats del PSC no trenquin la disciplina de vot. Ara bé, el resultat del Consell Nacional d'ahir és molt clar, molt. La resolució d'aquest Consell va obtenir, atenció, dir no a Rajoy, 241 vots a favor, 0 en contra i una abstenció, que és la notícia. La notícia és el que va dir, foteu el que vulgueu. De la resta, 0 en contra i 241 vots a favor del no a Rajoy al PSC. Per tant, el PSC trencarà per primer cop a la seva història la disciplina de vot amb el PSOE en una votació de pes com és un debat d'investidura, però malgrat aquest desafiament, la direcció reitera que no volen trencar amb el PSOE. Ho explicava ahir el nou C de RAC1 la secretària d'organització del PSC, Assumpta Escarp.
No s'ha manifestat en cap moment cap voluntat de trencament, sinó de sapiguent que estem votant diferent del que va aprovar el Comitè Federal del PSOE, es vol treballar per gestionar bé la discrepància i en tot cas no renunciar a tenir un projecte comú.
El PSC vol seguir, per tant, el protocol que els uneix al PSOE des de fa gairebé 40 anys, informa Joan Lluís García.
El PSC va exhibir ahir una sòlida unitat interna després que cap membre del Consell suposés a trencar la disciplina de vot. Ara bé, assumeixen que hi haurà conseqüències, tot i que dins del Consell no se'n va parlar. Assumpta Escarp.
Si envien els 7 diputats del PSC al grup mixt, què faran?
Ni ha sortit ni estem en aquesta fase encara, no? Mantenir el diàleg i assumirem les conseqüències que se'n derivi. Tampoc hem analitzat les intervencions que durant aquests dies hi han hagut de diferents dirigents del PSOE.
La resolució aprovada reclama que els diputats del PSC votin no a Rajoy en les dues voltes. Un acte de coherència, segons Escarp.
Coherents amb el que sempre hem mantingut, coherents amb el que nosaltres vam expressar durant la campanya electoral.
I va avisar també que el protocol de relació entre el PSC i el PSOE del 1978 només es pot modificar si ho decideixen els congressos dels dos partits. És a dir, que la trencadissa no seria immediata.
Doncs avui llegim el Confidencial al suposat pla B de Susana Díaz en cas que el PSC mantingui el no a Rajoy i trenqui la disciplina de vot. Per la líder i presidenta andalusa hi ha dues opcions. La primera, la més dràstica, la ruptura total entre el PSOE i el PSC. Posar punt i final al pacte del 78 entre Alfonso Guerra i Raimon Ubiols, instaurar a Catalunya una federació del PSOE que competeixi directament amb el PSC. Però que és una bona sortida, tenint en compte que aquest PSOE sembla inarreglable des d'aquest punt de vista. És un PSOE extraordinàriament tibat cap a l'espanyolisme més bèstia. La segona és un divorci consensuat, que és l'alternativa que més adeptes té en aquests moments a Andalusia, que és on mana el PSOE. Es parla d'una desconnexió tova que passaria per una revisió de l'acord del 78 que permeti seguir amb la convivència entre els dos partits al Congrés dels Diputats sense ingerències en la vida orgànica de cadascun, com menys com passa amb Alemanya amb la CDU i la CSU. Repeteixo, que no són només els 7 del PSC, és que el problema és que, com sempre, els castanya els catalans surt de franc. Els 7 del PSC, però i els altres? I Balears? I la part del País Basc? I la gent de Zamora? I la gent de Galícia? Però, esclar, això del PSC, això és Catalunya. Escolteu el comentari que signa el periodista i col·laborador del món a RAC1, Tian Riba.
Els barons del PSOE aniran passant de la diarrea verbal contra el PSC a la inconsistència temporal. Amenaçar amb el trencament era l'estratègia òptima abans que el PSC decidís definitivament el no. Un cop dat i beneït, per art de màgia, el millor pla passarà a ser un altre, perquè si en algun moment el PSOE no li interessa trencar amb el PSC, és ara. Qui crearia la Federació Catalana del PSOE exactament? I més important, qui el votaria? Iceta sap que fa una voladura controlada perquè és el més llest de la classe i amb el no enforteix el PSC, que vol dir blindar el seu poder actual, que en té i molt. A Barcelona, a les grans ciutats, a les diputacions i, atenció, deixa el partit immaculat per un futur pacte d'esquerres a la Generalitat. No s'ho creuen? El pacte Colau, PSC, Esquerra Republicana ja existeix. Té poder a l'ombra sobre 36 municipis i la meitat dels habitants de Catalunya. Es diu AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona.
Gràcies, Tian. Són les 8:10. Un dels homes més feliços, sens dubte, d'Espanya avui és Mariano Rajoy. Mai un home quiet havia fet moure tant tot el seu entorn. Si ell està allà, és com el pal de la Nòria. Volen, donen toms als cavalls, però el pal està allà quiet, immòbil. Això és Rajoy. Ha trinxat el PSOE. Ha empetitit Ciutadans. Ha centrat Podem. I ha deixat fer a Catalunya sense donar cap resposta a res. E pur si muovi, com diria Galilei. És a dir, Galileu, és a dir, malgrat tot, sí que es mou. Sí, segurament es mourà, perquè de fet avui l'haurem de veure a l'hemicicle, al debat d'investidura, i si no hi ha sorpreses d'última hora, serà elegit president espanyol dissabte al vespre. Repetirà 4 anys més a la Moncloa gràcies a aquesta abstenció d'un PSOE esquerdat clarament en segona votació. El mateix Rajoy va assumir l'encàrrec ahir la tarda després de reunir-se amb el rei. El rei tancava així la cinquena ronda de contactes amb els partits en menys d'un any.
El rei me ha encargado que vuelva a someter mi candidatura a la investidura como presidente del gobierno y yo he aceptado el encargo. Creo que es una actitud coherente con la posición que he defendido a lo largo de todo este infructuoso periodo de interinidad política.
No serà prou una legislatura senzilla. El PP va perdre 63 diputats al desembre i per això Rajoy insisteix que s'obre una etapa de molt diàleg.
Empezamos una etapa donde va a haber que hablar y dialogar mucho, es evidente. Es decir, eso es algo que diré en mi discurso de investidura.
A tot això, Rajoy ja pensa en el nou govern i per això s'ha posat com a objectiu que el proper executiu comuniqui millor. No és gaire difícil. No és gaire complicat. De fet, ni Rajoy ha comunicat bé, ni el govern espanyol ha comunicat bé, ni els seus ministres han pogut saber res del que passa a Catalunya, o pocs d'ells. Per tal d'assolir aquesta fita, ha decidit que tots els caps de gabinet de la Moncloa i dels ministeris siguin periodistes. Així doncs, l'actual secretari d'Estat de Comunicació, Carmen Martínez de Castro, substituiria Jorge Moragas, cap de gabinet de Rajoy, que a la vegada deixaria de ser la mà dreta del president espanyol per ocupar el càrrec de ministre d'Afers Exteriors en la vacant que deixaria García Margallo. Un dels fronts que té oberta Rajoy és Catalunya. El rei Felip VI va plantejar una reforma de la Constitució durant la ronda de consultes, però ningú va donar gaires detalls. Tampoc en va dir res Rajoy en una roda de premsa marcada per un toc clarament presidencialista. Informa des de Madrid, Mireia Garolera.
Visiblement tranquil, serè i amb les coses clares, Rajoy entomava una roda de premsa inèdita, acceptant més preguntes que mai i sota l'atenta mirada de Soraya Sáenz de Santa Maria i Maria Dolores de Cospedal, que seien a primera fila. El que va ressaltar per activa i per passiva és que ara toca que tots els partits dialoguin i actuïn amb responsabilitat per buscar grans acords.
Podemos ponernos de acuerdo en algunas cosas y en las que no nos pongamos de acuerdo, pues no hay otra que o dejarlas aparcadas o volver a hacer un esfuerzo para ponernos de acuerdo.
Rajoy no va aclarir què farà amb el procés català, però subratlla que està tranquil perquè el PSOE i Ciutadans estan amb ell defensant la unitat d'Espanya.
Los partidos constitucionalistas, entre quienes compartimos una posición común en defensa de la unidad nacional.
Per altra banda, va deixar ben clar que vol que la legislatura duri 4 anys.
Ni se me pasa por la imaginación en estos momentos plantearme una disolución de las Cortes.
I pel que fa als ministres del nou govern,
sobre ese asunto todavía no me he detenido ni a pensarlo, ni en los cambios ni en los motivos.
No en vol dir ni piu i ni molt menys revela si pensa aguantar el Ministeri de l'Interior a Jorge Fernández Díaz.
A les 6 serà el debat d'investidura, començarà amb la intervenció de Rajoy al Congrés. Fins demà no serà el torn de l'oposició i al vespre de demà hi haurà la primera votació. Com que Rajoy no la superarà, perquè en aquest cas el PSOE votarà en contra, la segona seria al cap de 48 hores, per tant, dissabte al vespre. Qui sí que li donarà suport En les dues votacions, Albert Rivera, el líder de Ciutadans, planteja un pacte entre el PP, el PSOE i ells mateixos per defensar la unitat d'Espanya.
Un pacto por España para posicionarnos conjuntamente respecto al desafío secesionista en Cataluña, para que en cualquier caso, si alguien intenta deslegitimar nuestro marco constitucional o las leyes, pues este Parlamento y el Gobierno estén unidos.
Des de Podem, Pablo Iglesias.
Se van a liar el Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista para entregar el gobierno al Partido Popular. La presión que ha habido de poderes fácticos para que el Partido Socialista finalmente entregue el gobierno al Partido Popular ha sido enorme. Y a partir de aquí todos sabemos lo que va a ocurrir.
De fet, si el PSOE acaba enviant el grup mixt dels diputats que votin no a Mariano Rajoy, Podem es podria convertir en el segon partit del Congrés. Ara mateix només els separen 14 diputats i hi ha una vintena de socialistes que podrien, com dèiem abans, trencar la disciplina de vot. Un altre tema que déu-n'hi-do. Avui, si mirem, estem buscant a La Vanguardia avui l'article que escriu el Magí Camps sobre un dels temes, sens dubte, que ha generat més tema, que és el dels accents diacrítics. Avui el Magí Camps escriu un article que es diu La nit del foc, i diu: amb aquesta reforma ortogràfica de l'IEC, que és un pas endavant important, tot i que per mi insuficient i amb algun diacrític que es queda o se'n va, no prou justificadament, les noves generacions ho tindran una mica més fàcil a l'hora d'aprendre a escriure en català, perquè l'ortografia serà una mica menys innecessàriament complicada. Ja era hora, doncs, de simplificar grafies i de fer-les més naturals. Calia eliminar algunes de les rareses que fan del català una llengua amb més d'excepcions que no pas de regles. No s'hi han eliminat totes, però a poc a poc la reforma enfila el bon camí. Al capdavall, aquest pas ha servit per saber que a la vida no hi ha res immutable, tampoc l'ortografia catalana. Hi ha un altre article a la línia que escriu avui en Ricard Fiter. El Ricard Fiter és un bon amic que treballa al periòdico i que va ser cap de lingüistes als primers anys de Catalunya Ràdio, i diu que els canvis aprovats són quatre retocs, res que faci trontollar els fonaments del català. Diu que és nova, però que no és nova. Són quatre retocs que només afecten els anomenats accents diacrítics. Alguna dièresi, algun guionet, alguna duplicació consonàntica, al capdavall, res que faci trontollar els fonaments de l'estructura del català. Això escriu avui en Ricard Fiter. Els accents diacrítics i la mare que els va matricular. Avui en parlarem, només començar la tertúlia aquí al món RAC1, després que l'Institut d'Estudis Catalans n'ha suprimit dràsticament un bon nombre. Anem a parlar dels accents diacrítics que es queden, és a dir, els que s'han d'accentuar. B, 10, no, 10 no, 10, més, el món, mon RAC1, s'ha d'accentuar, pèl, què, sé, si, sol, són, té, us i vos. De 150 diacrítics només en queden 15. L'IEC ha passat, doncs, de les crítiques. El ple de l'Acadèmia ha ratificat amb només una abstenció la nova ortografia de la llengua catalana. Escoltem el seu president, Joan Domènec Ros, molt contundent amb els crítics.
Crec en l'evolució dels organismes i en l'evolució de les llengües. I, per tant, les llengües evolucionen, si no estaríem parlant llatí o vés a saber què, o etrusc.
Tot i així, han previst una excepció a la norma, els titulars o anunciats aïllats es podrà posar l'accent per aclarir el significat. La nova ortografia es publicarà d'aquí a poques setmanes a internet i en paper a principis del 2017. Hi haurà un període de 4 anys per adaptar-s'hi i l'Institut d'Estudis Catalans pactarà la data concreta d'aplicació en el món educatiu, els mitjans i l'administració. Anem a repassar les altres modificacions més enllà dels diacrítics, amb Marc Güell i Nil Sant Martí.
Algunes paraules que fins ara duien només una R s'escriuran ara amb dues. Per exemple, erradicar, arrítmia, corresponsable o otorrinolaringòleg.
També hi ha canvis en la norma sobre guionets i es recuperen molts compostos que porten prefix. Per tant, exdirector s'escriurà junt, però exdirector general anirà amb guionet. També en portarà déu-n'hi-do. En canvi, seguiran sense guionet, sense papers o contrarrellotge.
A les paraules compostes s'hi afegirà una E al mig quan la segona paraula la porta. Per exemple, electroestàtic, arterioesclerosi o cardioespasme.
I algunes paraules perdran la dièresi, com ara laical, perquè prové de laic, que és una paraula amb diftong.
Escolteu el comentari de la periodista i col·laboradora del món RAC1, Elisenda Roca.
Poc s'imaginava l'Institut d'Estudis Catalans, responsable de la reforma de l'ortografia catalana, el pam tomàquet que s'organitzaria després d'anunciar que de 150 accents diacrítics només en salvaven 15. Aquesta no és l'única novetat, però sí la que ha desfermat comentaris en contra a les xarxes socials, una divertida cançó de la youtuber Leopolda Olda, un gag al Polònia de TV3 i molts minuts a les tertúlies radiofòniques i televisives. L'explicació sobre els diacrítics que han estat nominats i expulsats i els que sobreviuen no s'entén gaire, tot sigui dit. Tampoc s'entén perquè si mantenen l'accent Déu, món i pèl, a partir d'ara haurem d'escriure sense accent compostos derivats com Adéu-siau, Mare de Déu, Rodamont o a contrapèl. Diuen que han passat 2 anys i mig i més de 60 reunions de treball i que no és una proposta precipitada. Precipitada? No, però els ha fallat la comunicació. Ara toca desaprendre, esperem que ens donin temps per tal que si se'ns escapa un antic diacrític no sigui considerat una falta d'ortografia. Apa, adéu, perdó, adéu.
8 i 19. Us ho avança RAC1. A Barcelona ja s'incinera la meitat dels difunts. Segons les dades dels serveis funeraris, aquest any ja ha arribat al 50%. Cremar-los i no enterrar-los als cementiris és una tendència que creix any rere any. Passó al Vaticà avisa els catòlics que les cendres també s'han de guardar en un lloc sagrat i, per tant, s'ha de pagar. Ho assegura en un document signat pel papa. Helena Soler.
La tendència a incinerar els cossos dels difunts augmenta cada any a Barcelona. El 2015 ho van fer un 47% i aquest 2016, des dels serveis funeraris, calculen que ja són la meitat de les famílies de les persones que moren les que opten per aquesta solució. Si es manté la tendència, l'any que ve les incineracions ja superaran els enterraments. La Santa Seu prefereix, però, l'enterrament perquè és com la Bíblia diu que van sepultar Jesús per després ressuscitar. Tot i així, admet que la incineració no afecta l'ànima i, per tant, l'accepta des de 1963. Ara, però, hi posa algunes normes, com ha explicat a RAC1 el mossèn i professor de teologia Xavier Parés.
Que no es guardin a casa i que no es divideixin ni se reparteixin entre uns i altres. Això sobretot ho deu haver fet perquè es posa molt de moda i cada vegada s'està fent més d'anar a tirar les cendres al mar o a la muntanya, que és un cos difunt, encara que sigui cremat, però és que es tingui un respecte i una veneració per esperar la resurrecció.
Recomana que estiguin en un lloc sagrat perquè les famílies també les puguin anar a venerar, per exemple, per Tots Sants.
Avui a 2:15 al matí en aquest programa aquí al Món a RAC1 coneixerem a fons la història de l'Octavi. L'Octavi és un nen de 9 anys que va néixer amb una aplàsia de tíbia, és a dir, li faltaven els ossos que connecten la tíbia amb el turmell. Als 2 anys i mig, aconsellat pels metges, li van amputar el peu. Des d'aleshores, l'Octavi ha viscut un calvari per trobar una pròtesi que li anés bé per poder caminar adequadament. La seva família finalment ha aconseguit trobar-ne una, però el cost econòmic ha estat molt alt. La Seguretat Social li ha donat l'esquena i no vol assumir tot el que va a la pròtesi. L'Octavi té pròtesi, però la seva família està arruïnada. Els detalls d'aquesta impactant història a 11:15 ens explicarà la mare de l'Octavi en aquest estudi del Món a RAC1. Carme Forcadell denuncia que l'Estat vol carregar-se la llibertat política l'endemà d'haver-se confirmat que la investigaran judicialment. La presidenta del Parlament escriu un article a La Vanguardia on diu que l'Estat no podrà impedir la llibertat d'expressió dels ciutadans que està representada a la cambra catalana. Forcadell assegura que el Parlament no cedirà a aquests atacs perquè això significaria renunciar a la seva pròpia raó de ser. Avisa que el que està en joc no és el futur d'un càrrec electe, sinó la sobirania del Parlament, la llibertat política i les bases de la democràcia. En l'article, la presidenta repassa el seu primer any al capdavant de la institució i assegura que ha estat un any intens i es compromet a seguir treballant perquè es respecti la pluralitat i tothom pugui expressar-se lliurement. 8:22. El ple de l'Ajuntament de Badalona demana la dimissió d'un dels regidors del govern del municipi. Els socialistes s'han sumat al PP i Ciutadans per censurar José Tellez, el regidor de Guanyem Badalona, que va estripar, recordeu, la resolució judicial que els prohibia obrir l'Ajuntament el 12 d'octubre. Informa des de Badalona Carles Carvajal.
Els seus regidors que van declarar aquest dimarts a Badalona culpen el PP de Xavi García Albiol de voler convertir el cas el 12 d'octubre en un circ mediàtic. El regidor que va trencar l'interlocutòria, José Tellez, va assegurar ahir que ho tornaria a fer.
No me'n penedeixo ni aquí ni davant del jutge i jo he explicat que estava basada en el meu dret a la llibertat d'expressió com a que va ser una acció per criticar com s'instrumentalitza i com es manipula les administracions judicials per part del Partit Popular.
Aquest matí tornaran a desfilar davant del jutge 4 regidors a Guanyem i Esquerra a partir de 9:45.
Els Mossos confirmen que l'explosió de gas mortal de Premià va ser intencionada i no descarta el jutge que fos un crim masclista. I ha passat el cas al jutjat de violència sobre la dona de Mataró. Informa des de Premià, Marc Sánchez.
L'informe policial apunta que l'home hauria manipulat la instal·lació de gas que va provocar la mort de la seva parella i dies més tard la seva mateixa quan estava a la Vall d'Hebron. De moment, el jutjat d'instrucció número 5 de Mataró, que investigava el cas, l'ha derivat al jutjat de violència sobre la dona. A l'explosió, 16 persones més van quedar ferides de diversa consideració. Encara hi ha 36 famílies desallotjades que han pogut anar a casa de familiars, amics o en pisos de lloguer que ha trobat l'Ajuntament. Les tasques de rehabilitació encara continuen, ja que l'edifici va tenir molts danys estructurals.
La detecció precoç, l'ús del sistema immunitari i el tractament personalitzat seran els principals avenços en la lluita contra el càncer que veurem els pròxims 5 anys. En van parlar i aquí al Món a RAC1 les tres eminències catalanes en la investigació i lluita del càncer. Són els oncòlegs Joan Massaguer, Josep Baselga i Manel Esteller, que al vespre van rebre el merescudíssim Premi Internacional Catalunya. Els tres molt optimistes.
Amb aquest anàlisi, basat en un anàlisi de sang, serà possible dir si sospitem que algun lloc del teu cos hi ha un tumor molt petit.
Si trobem ADN de tumor a la sang, és molt probable que tinguis un tumor i, per tant, el podem anar a buscar. La gran promesa d'això és que et permetrà que els tumors que diagnostiquis siguin en fases molt inicials.
Per cert, que a l'entrega del premi, el president Puigdemont els va posar d'exemple per una Catalunya independent.
Com els tres premiats, com a país també volem fer una cosa innovadora, crear un nou país, i ho volem fer també de la mateixa manera, de manera il·lusionant, convençuts que ho fem per millorar les condicions de vida dels nostres conciutadans i de les generacions futures.
Pels oncòlegs, aquest reconeixement demostra l'aposta de Catalunya per la recerca. 5 minuts per 8:45, l'historiador Jaume Clotet, que també és periodista i director de comunicació del govern català, ha estat guardonat amb el premi Néstor Luján de novel·la històrica per la novel·la El càtar proscrit, sobre la figura del càtar occità Gaspar de Barberà. La novel·la està ambientada entre finals del segle XII i XIII i descriu a través del personatge l'època en què la corona d'Aragó va deixar de mirar al nord per projectar-se cap al Mediterrani. Tot escrit amb un llenguatge directe i sense focs artificials, com explica Jaume Clotet.
No sé escriure d'una manera, anava a dir carregada, però tampoc és la paraula correcta, sinó amb excessius adjectius o floritures, perquè no em surt. L'economia de paraula que t'obliga al periodisme, i he fet no només periodisme escrit, sinó també radiofònic, ja sabeu de què va, és tendeixo a explicar el mínim, l'imprescindible, i crec que la novel·la és en part això.
I encara un altre premi, el filòsof i professor de la Universitat de Barcelona, Josep Maria Esquirol, ha rebut el Premi d'Assaig al Ministeri de Cultura per la seva obra La resistència íntima. El jurat ha reconegut la capacitat d'Esquirol per meditar sobre la pròpia vida, ajudant a viure-la amb més lucidesa i consciència. Per cert, el dilluns que ve hi ha el concert dels 15 anys d'Operació Triunfo i, finalment, el cantant Juan Camus ha confirmat que sí que hi serà. Això a tu lado no dudo s'hauria de posar en dubte, perquè des que es va saber que hi hauria un programa i concert especial dels 15 anys del primer OT, que Juan Camus ha anat canviant d'idees sobre la seva participació. Primer es va negar a l'especial televisiu i va acabar apareixent, i després va dir que no aniria al concert, i ara, a través de les xarxes, Camus ha anunciat que sí, que el 31 d'octubre, dilluns que ve, serà al Palau Sant Jordi, al costat dels altres concursants. Qui ho ha fet possible ha estat el president de la discogràfica Universal, Narcís Rebollo, que ha garantit a Camus introduir els canvis necessaris al concert, diu, perquè tots tinguem la possibilitat de brillar com ens mereixem. Ai, els egos. I els esports. L'Espanyol ha guanyat la Supercopa de Catalunya després de superar el Barça 1-0 a Tarragona en gol de Felipe Caicedo al minut 10. Va ser el millor del partit. La mala notícia pel Barça, la lesió del defensa francès Jérémy Mathieu, lesionat al soli de la cama dreta, i avui li hauran de fer més proves. Quique Sánchez Flores deia això després del partit.
Ya sabíamos que la pelota era para el Barcelona, sabíamos que tenemos que defender bien, ordenadamente, y pusimos un equipo que nos permitía ver a muchos jugadores que no compiten en Liga todos los fines de semana, con lo cual es bueno.
Escoltem el comentari que signa ara l'analista del Barça, juga a RAC1, Marc Guillén.
Trist, avorrit, innecessari, absurd. Busqueu-li l'adjectiu que vulgueu, però ara mateix la Supercopa de Catalunya és una competició que no genera cap interès. Entenc les queixes de l'Espanyol, però desenganyem-nos. Si ells juguessin a Europa, farien el mateix. També l'emprenyada de la Federació, perquè el Barça havia promès portar més jugadors, però com que cap directiu té els nassos d'imposar-se a Luis Enrique, el tècnic asturià fa el que li toca, protegir els seus jugadors d'un calendari de bojos. L'única alternativa seria jugar la pretemporada, però aquí entren en joc els calés. Ja, i els calés, la butxaca sí que no es toca. Per qualsevol bolo d'estiu que el Barça jugui a l'estranger, guanya molts més diners dels que pugui generar un partit a Catalunya, i avui en dia el Futbol Club Barcelona és una multinacional que no es planteja perdre ni un cèntim, i menys per una qüestió de país. Per tant, em sembla que ara mateix el millor seria abolir aquesta competició, perquè partits com els d'ahir no interessen ni fan bé a ningú.
Mentrestant, el president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, ha demanat sancions pels jugadors del Barça per la celebració del tercer gol a Mestalla. I el Barça li diu que s'hi posi fulles. El president de la Lliga va assegurar que a ell li faria vergonya fingir una agressió com creu que van fer els jugadors del Barça després del gol de penal de Messi. I no s'atura aquí, sinó que Tebas demana que el comitè de competició actuï contra els futbolistes del Barça.
Yo creo que todo ese tipo de conductas, si además existiese el sistema del vídeo y si fuese admitido, pues tienen que ser sancionables y irreparables, ¿no? No me vale la simulación, no me vale pues el insulto a la grada, no me vale, por mucho que de frente me lo esté diciendo, ¿no? Esto es como a mí, que pues por la calle me puede decir un dado, me vuelvo, no, es que me insultó y me provocó. No, yo creo que tenemos que intentar calmar, y de hecho España es un ejemplo en la lucha contra los ultras.
La resposta del director del Barça, Jordi Mestre, ha estat contundent i se l'ha de felicitar. I és hora que el soci del Barça senti com la Junta planta cara a les constants embestides d'aquest Tebas, entre molts i altres, que en aquesta festa ja s'apunta tothom al que tot s'hi val. Que Neymar té la provocació en la seva manera de jugar és evident, i s'hauria de fer mirar, perquè un dia li trobarem els lligaments creuats sobre una cadira de la segona graderia del Camp Nou. Però que els que manen es posin al costat dels agressors és d'una indignitat vomitiva. I aquest senyor, Javier Tebas, és indigne. Atents a Jordi Mestre, que va a la línia.
El que hauria de fer el senyor Tebas, primer, és que no es reprodueixi violència als estadis, que és la seva responsabilitat, i després, evidentment, no atacar els nostres jugadors, ni a cap jugador, perquè al final hem de considerar que els jugadors són els que donen espectacle, jugadors com els nostres són els que donen espectacle, i gràcies a aquest espectacle el senyor Tebas pot vendre els partits allà a Xina, a Àsia i a Estats Units i Amèrica.
Pam! Per cert, Luis Enrique li falta una cantonada. A la propera cantonada anirà el clatellot amb la mà plana, perquè ahir, sense dir res, se li entén tot i s'està agafant amb allò que feia quan jugava, que és mossegar-se el llavi amb les dents, com dient ai, 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 ai. Li falta una cantonada, una o dues rodes de premsa i un Tebas més i patapam.
Ni escucho ni veo nada, no merece mucho la pena. Estos temas, y más viniendo de quien viene, no me interesa en absoluto. Nosotros a lo nuestro, que es jugar bien al fútbol, intentar dar alegría a nuestra afición, desarrollar nuestra profesión de la mejor manera posible.
I com si no tingués gaires problemes més a la seva vida, tant com a president de la Generalitat Valenciana o com a membre del Comitè Federal del PSOE, Ximo Puig també li va fotre cullerada.
Todas esas cosas forman parte de una manera de ser que no es digna de un deportista. Pero en cualquier caso, yo creo que lo fundamental en estos momentos es que frente a actuaciones negativas, no se puede contestar con actuaciones más negativas. Ahora, es verdad que los profesionales que están en el terreno de juego, que además están muy bien pagados, no pueden afrontar al público.
Visca els agressors. Avui es reuneix el comitè de competició. A tot això, Andreu Subies desmenteix que hi hagi hagut irregularitats a les assemblees de la Federació Catalana de Futbol. Es va defensar de la informació publicada i pel món.cat, en la qual es denunciava que la Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol havia falsificat actes notarials de clubs per assegurar-se vots favorables, més vots favorables. Va parlar ahir abans de la final.
És fals que la federació ha falsificat actes o les persones per d'entrar. Una altra cosa és els clubs, el seu dia a dia, les seves gestions, les persones que representen. Són entitats, són el futbol aquest és modest. Les entitats són petites, les representacions es fan, es donen, són gent de confiança, gent que és de territori.
I mentrestant, Joan Laporta ha demanat el vot en contra de la moció de confiança a la Junta Directiva de Bartomeu a l'Assemblea de Socis Compromissaris de dissabte. En un escrit a la xarxa social, Joan Laporta recorda que el pacte de conformitat que va signar el Barça amb la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat en el cas Neymar implicava l'admissió de dos delictes fiscals. Per Laporta, aquest fet constitueix el greuge més gran de la història del club i afecta greument la imatge de la institució. L'expresident recorda que si els socis aproven el punt 7 de l'ordre del dia, ratificar si escau la gestió de la Junta Directiva, també s'estarà aprovant aquest pacte. Laporta acaba denunciant el que ell considera una acció manipuladora de la Junta actual del Barça. Creu que volen disfressar en una moció de confiança l'aval de l'Assemblea per ratificar el pacte condemnatori. Repassem ara la resta de l'actualitat en format més breu amb Marc Güell, Laura Rossell i els esports en Gerard Costa Freda.
La Guàrdia Civil ha detingut a Calahorra, La Rioja, un presumpte jihadista que hauria participat en Estat Islàmic. És un home marroquí acusat d'adoctrinament i enaltiment del terrorisme. Aquesta detenció arriba 24 hores després d'arrestar dos imams a Eivissa per difondre les idees de l'organització.
Les administracions catalanes fan front comú per denunciar el mal funcionament de la xarxa de rodalies que opera Renfe. Carles Puigdemont i Ada Colau participaran aquest matí en un acte conjunt al Palau de la Generalitat. Reclamaran el traspàs definitiu del servei.
Tot i les reticències de bona part del comerç, avui finalment s'inaugura l'outlet de Viladecans. Tindrà més d'un centenar de botigues i restaurants i crearà uns 1.300 llocs de treball quan funcioni a ple rendiment. L'Ajuntament vol aprofitar l'embranzida del centre comercial per reactivar també el turisme local.
El govern vol que la Fiscalia aparti els mestres acusats d'abusos a menors. El Departament d'Ensenyament demana que la mesura s'apliqui fins que hi hagi sentència en aquells casos amb proves clares de delicte. Ara només els pot suspendre 2 mesos.
I la resta dels esports amb Repsol.
Pau Gasol ha debutat aquesta matinada oficialment amb els Spurs, ha anotat 2 punts en la victòria davant Golden State, 129-100. Kawhi Leonard ha anotat 35 punts i ha estat determinant en la victòria. Aquesta nit a les 9 debuta el Madrid a la Copa del Rei, partit de 16ens de final de Copa al camp de la Cultural Leonesa. Zidane ha donat descans a Bale, Benzema i Cristiano Ronaldo. No podrà comptar amb els lesionats Modric, Casemiro i Sergio Ramos. Aquesta nit també hi ha un partit destacat de la Copa Anglesa entre el City i el United.
Vols conèixer la història de la Gemma? Una noia que necessita un moment de tranquil·litat en la seva estressada vida. O la del Pau, que finalment ha entès que el seu pare s'ha fet gran. O històries com la del San Fernando Fútbol Club, l'equip amb més ganes i menys punts de la Lliga. I la de la Lucía, l'adolescent que... Bé, aquesta és una altra història.
Cada persona que s'atura a les nostres estacions de servei té una història. Descobreix-les i, si vols, explica'ns la teva a historias.repsol.com.
I acabem els apunts aquí al Món a RAC1 recordant-vos que aquest divendres 28 d'octubre el Món a RAC1 puja l'autocar que hi ha a l'escenari del Teatre Tívoli de Barcelona, l'autocar de Priscila, el musical. Precisament, avui s'estrena el Tívoli, aquesta adaptació teatral de la pel·lícula guanyadora d'Òscar, Priscila, reina del desierto, que estarà en cartell fins al dia de Nadal. Una obra amb més de 40 artistes, 500 vestits, una obra espectacular, amb un autocar de debò al mig de l'escenari i, evidentment, amb una banda sonora de luxe, entre el qual destaca el número final. Us dèiem, divendres a partir de les 8 del matí al Món a RAC1 directe des de l'escenari del Teatre Tívoli de Barcelona. Si voleu anar és molt senzill, el primer que arriba, el primer que seu. Els actors i cantants ens faran un tastet del musical, cantaran, ballaran i a més entrareu tots els que vingueu en el sorteig de 100 entrades dobles per anar a veure aquella mateixa nit del divendres que ve, el divendres 28 d'octubre a les 10, al Teatre Tívoli, aquesta obra. I viure la història d'aquestes drag queens que creuen el desert d'Austràlia en autobús.
El Món a RAC1 amb Jordi Basté.
Quan una cosa t'agrada de debò, el que vols és protegir-la. A CaixaBank, amb les assegurances i una alarma de Securitas Direct, trobaràs la millor manera de fer-ho. I a més, fins al 31 d'octubre podràs aconseguir fins a 3 mesos gratuïts. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank.
El temps.
L'Heroi Merlin us ofereix el temps.
El carollet, el caloret faller o no?
Sí, bon dia. Avui pugen les temperatures. Ara mateix tenim 19 graus ja a la ciutat de Barcelona, n'hi ha 17 a Tarragona, 14 graus a Lleida, 15 a Girona, Sant Cugat del Vallès i també a Manresa, i 16 graus a Sant Sadurní d'Anoia. I aquest migdia moltes màximes rondaran els 24, 25 graus, o fins i tot els superaran a les comarques de Ponent i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Ara mateix hi ha alguns núvols baixos, algunes boires, núvols baixos sobretot a la costa, boires cap a punts de l'interior, es desfaran a mesura que avanci el dia i farà més sol a tot arreu, però a la tarda s'esperen alguns xàfecs al nord de les comarques de Girona. I els propers dies baixen les temperatures, sobretot entre demà i divendres, però tornen a pujar el cap de setmana.
Convidaràs el fred a entrar a casa? A Leroy Merlin tens les millors solucions en calefacció, aïllament i il·luminació perquè aquest hivern casa teva sigui més confortable i eficient. Apropa't a les botigues de Catalunya i aprofita les ofertes fins al 26 de desembre. Leroy Merlin, dona vida a les teves idees.
El trànsit.
Norauto us ofereix aquesta informació.
Anem cap al RAC. Laia Paretes, bon dia.
Bon dia. A aquesta hora destaquem retencions habituals a les principals vies d'accés a la ciutat de Barcelona, com són l'autovia 2, la C32, la B23, la C31, la C17 o la C58. Una via que ara mateix està força afectada seria la C16. Ara mateix s'està regulant el trànsit en sentit Barcelona. Hi ha retencions del peatge a la boca nord del túnel de Vallvidrera. També en sentit contrari, direcció Sant Cugat, a l'interior d'aquest túnel hi ha un vehicle avariat que està dificultant la circulació i està provocant retencions també en aquest sentit. I també a la C16, en aquest cas a la zona de la Berguedà, hi ha un carril, només un carril obert a causa d'un accident a Olvan en sentit Barcelona. Acabem amb les rondes. A banda de les retencions més habituals, destaquem dues incidències que estan afectant a la circulació. Un carril tallat per un accident a Sant Gervasi en sentit Llobregat, i també a la ronda de dalt hi ha una furgoneta avariada a l'altura de Vallcarca, també cap al Llobregat. És tot des del RAC. Bon dia.
Canvia els teus pneumàtics a Norauto i emporta't fins a 25 euros de descompte. Totes les marques i models.
Norauto. Preus baixos tot l'any en pneumàtics. Norauto. Empresa patrocinadora de l'equip paralímpic espanyol.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
21 minuts i les 9.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Sabadell, sé on siguis.
Hola, Toni Soler, bon dia.
Bon dia.
Què tal, Andrea Mármol? Bon dia.
Bon dia.
Esther Vives, què tal?
Molt bon dia.
Bon dia. Hola, professor Soler.
Com estàs, Jordi?
Fatal, com sempre.
Molt bé.
Saps, ja. Què? Hola, Andrea Mas.
Bon dia, amb alegria i sense accents.
Tindrem dues convidades al programa. La primera serà la presidenta de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, la Teresa Cabré, i després la Meritxell Batet.
Està bé.
Està bé. Però és veritat que hi ha dos temes. Un és el del... Que ara he vist avui la posició d'alguns filòlegs i de gent, diguem-ho, d'interès per llegir els diaris, com per exemple en Magí Camps o com per exemple en Ricard Fiter.
Sí.
Que tots dos es posicionen a favor del que ha passat. Diu que la llengua s'ha de moure i que la llengua s'ha de fer pròxima a aquests nous temps, no?
I sobretot, com veiem en el cas d'en Fiter, ell posa molt... intenta, diguem-ne, que no ens obsessionem amb el tema de l'ortografia, perquè el tema del lèxic, de la gramàtica, de vegades és més important. És més important fer un esforç per mantenir la riquesa del català que parlaven els nostres pares o avis, o algunes construccions molt genuïnes, com els sobrenoms febles, que estan batent-se en franca retirada,
sí, sí,
que no pas el tema dels accents i de l'ortografia.
En franca retirada, ho has dit.
Sí, n'hi ha que dir-ho.
N'hi ha que dir-ho. Però és veritat que molts som pares d'una generació que vam estudiar en castellà.
Sí.
I això ens ha complicat molt la vida. Jo sé que hi haurà molta gent que vindrà aquí amb els bats de béisbol,
sí,
però és veritat. És a dir, no...
Tot i que també hi ha un tema generacional, potser, entre diferents generacions que hem estudiat en moments diferents en el qual la llengua catalana ha tingut un pes diferent en el sistema educatiu. I clar, per la meva generació dels anys 70, dels 75, doncs al final els accents diacrítics els hi tenies un cert carinyo. Clar. Segurament a les noves fornades que els hi treguin els accents diacrítics diran, mira, una cosa menys a aprendre.
Les noves generacions, que els hi treguin... Tu mira com escriuen els whatsapps i després...
Deixo el meu mòbil,
llavors Toni, parla de diacrítics.
No és tot així. De fet, jo el que crec és que els diacrítics, al final, la gent que més o menys el tema ha après, tampoc han suposat mai han comportat un gran problema d'esforç en l'aprenentatge, com a mínim, però coincideixo una mica amb això, no? Al final hi ha molts més elements del català que són molt més, infinitament més complicats que decidir si el net que va amb accent és el fill de la meva filla o és anar no brut.
Bon, no, és que per vosaltres que heu estudiat en català, per als altres s'ha costat una mica més això dels diacrítics.
Però aquests accents són els que tenen més sentit de tots. Vull dir, són molt útils. Vull dir, per diferenciar paraules que s'escriuen igual i que, per tant, vols diferenciar i altres. Jo fa un any vaig fer una botada que em van lapidar
públicament per fer-ho, que és fer un article sense, penjar un article sense cap accent, només per demostrar que es podia entendre d'allò. Com que a més jo veig, perquè tinc fills d'aquesta edat i tal, que escriuen sense accents en les xarxes socials i d'això, o sigui, bueno, què passaria si escrivíssim sense ni un accent, no? I realment...
S'entén força.
Bueno, és qüestió de fer l'esforç. Ara, posats a salvar algun accent, jo trobo que els diacrítics són molt útils. T'ajuden a distingir paraules que...
Jo estic amb vosaltres, que tindríem que el que deies, que hi ha coses més importants. La qualitat de la parla és molt més important que si posem uns accents més o no. I que potser sí que per alguns que hem arribat al català fora de l'escola, doncs, ens pot ajudar. Però per què no s'ha explicat una mica més aquest canvi? Perquè al final et trobes que hem sentit els que estan a favor, els que estan en contra, però sense masses arguments, no?
No, però és una qüestió que és acadèmica, no es pot fer com... No es pot fer una assemblea com a la,
no,
com a la CUP
no
per decidir si...
Però que ens expliquin una mica quin ha sigut el procés lògic per arribar a aquesta decisió. Sembla que hi ha hagut majoria. Jo crec que pot ser acceptable perfectament, no passa res, però valdria la pena, que des del punt de vista...
El que hi ha un element pràctic amb el tema dels accents diacrítics, però penso jo que també hi ha un element al final de carinyo i d'afecte que els hi tenim, perquè segurament en un text, si en determinades paraules no tinguessin aquests accents diacrítics, pel context acabaries deduint el significat. I penso que també ho deia l'acadèmia, que en contextos en els quals pot ser difícil saber què vol dir una paraula o una altra, que pot prestar confusió, aleshores sí que es permet posar l'accent. Per tant, a nivell pràctic, segurament, doncs, un cop no hi siguin, tampoc mira, no se'ls trobarem tan a faltar.
Però jo estic tan a favor que es facin aquests debats, tan a favor, perquè es fan debats de tot, de política, per què no podem parlar de la llengua, debatre sobre la llengua i polemitzar sobre la llengua? Hi ha una evolució en la llengua que és inevitable. És evident que tu no pots seguir el ritme de com va la societat, perquè llavors destrossaries, la trinxeries la llengua. Si tu vas al ritme dels nostres fills o filles, tindrem un problema, perquè haurem de reivindicar la K com a gran lletra de l'abecedari. Sí. És així, home, s'haurà de reivindicar la K, es mengen paraules, es mengen articles...
Què porta la K? Tots aquests... Retiro l'adjectiu que anava a dir que escriuen amb K. Que no escrius la U?
Clar. És estalvi.
Doncs posa una Q sense U.
És estalvi fonètic.
Però per què la K?
No, perquè és un estalvi fonètic.
Doncs retira la U i fes el mateix estalvi fonètic amb una Q. Per què canvies la K per una Q?
Probablement perquè deu estar situada al teclat d'una manera que els convé més que no la Q.
Jo crec que és per una imbecilitat general.
O una qüestió estètica també, potser.
Estètica.
També posen a 10 amb una A i un número 10 i fan molt creatius també, per altra banda.
A mi això de l'Ester que diu del carinyo m'ha convençut a favor del canvi, no? Jo crec que, home, sí, perquè el carinyo és limitat. I efectivament aquest carinyo jo crec que més val de cara a la llengua. Més val dedicar-lo a temes, home, de qualitat de la llengua.
Carinyo s'hauria d'incorporar al diccionari.
És que passa, sí. Perquè l'he utilitzat perquè l'Ester la pensa
servir. Estimació i afecte, però no és exactament el mateix que el carinyo.
Cada vegada que dic carinyo, tinc la percepció de que hi ha un gatet que es mor. Perquè vaig amb por. Perquè és una paraula molt maca, que intueixo que és un barbarisme,
Sí, però el diminutiu...
No miraré,
Inya, que és molt gallec.
Com?
Galaico-portuguès.
Com?
El diminutiu Inyo, Inya. És
caro, carinyo.
És bonic.
De totes maneres, és molt normal que hi hagi debat.
Ve de gust dir-ho.
A part que els catalans agrada de debatre-ho tot, per temes polítics, evidentment, no? O sigui, la nostra llengua ha estat agredida durant molt de temps i, per tant, tot el que és una certa conservació de la llengua o una idea de preservar el que s'interpreta com un patrimoni que va vinculat a la nació i tot un seguit de factors, doncs fa que hi hagi una actitud més defensiva davant d'un canvi que potser és simplement tècnic, perquè hi ha uns senyors molt savis que han estat tancats durant no sé quantes setmanes i mesos decidint això i han arribat a aquesta conclusió.
Sí,
a més,
a
mi, jo que sóc bastant defensor dels diacrítics, doncs no passa res, canviem i ja ens entendrem els textos. Nosaltres interpretem l'accent com una indicació, a part del diacrític, de la tonicitat, que és com funcionen els accents a la nostra llengua, però no és així en totes les llengües. En anglès no passa, i en francès, per exemple,
en anglès no hi ha accents,
l'accent,
no?
En anglès no n'hi ha, i en francès els accents no
hi ha. Cosa que és un gran avantatge, eh?
Sí, però tenen sense vocals.
En francès no és un complicat. Però en el cas de l'accent francès indica com es pronuncien algunes lletres. Per això hi ha paraules com écrémé, que vol dir descremat, amb tres accents, perquè t'indica que és una e tancada. Vol dir que això al final no acaba de ser una conversió, diguem-ne.
Avui estem preguntant a través de racu.cat, si el català ha de tenir normes més senzilles perquè l'aprengui més gent.
Jo la diàresi la posaria al punt de mira, perquè a mi em posa una mica nerviós i no tinc mai clar quan posar-la, de la diàresi. No li veig l'utilitat. La diàresi i amb els infinitius...
Les L geminades.
el que justament...
És que és molt maco, eh?
Sí, no, l'Ela Geminada, el problema de l'Ela Geminada és que ja no es pronuncia ningú, gemina les Eles llevat de la gent gran. O sigui, ningú diu libèl·lula,
però diu libèl·lula. Per cert, no tant perquè aprengui el català més gent, sinó perquè fins i tot universitaris en tot l'ensenyament secundari fet en català no faci tantes errades ortogràfiques que se'n fan enormement.
I periodistes. I periodistes.
El que cada llengua té la seva complexitat o els seus elements que la poden fer més difícil a l'hora d'escriure-la, i no crec que potser aquest sigui un element pel qual treure determinats accents, perquè si féssim això segurament hauríem de treure moltes altres coses. El que en tot cas la discussió sobre la llengua mostra que la llengua està viva, que hi ha un interès sobre aquesta llengua, i no només això, també en un context en el qual hi ha una politització tan gran de tot el que passa aquí a Catalunya, doncs el fet de que també es discuteixi sobre els diacrítics, hi ha hagut també una càrrega política en aquest sentit que ha encès més el debat.
I que el president es mullés el primer dia aquí pràcticament, jo crec que va contribuir, que va incendiar el tema. I també el carinyo i el respecte que el president de la Generalitat.
Sí, hi ha coses que també hauríem de començar a parlar del tema de les nostres descendències, que és el tema de les H's. El pèssim ús que em fan de les H's. M sense H.
I el verb haver.
Però jo també, us haureu fixat que tenen dos registres.
No, que ha menjat aquestes A's del verb haver moltíssimes vegades.
El posen en banca.
El qual és...
Bueno, en castellà també és molt clar, és un clàssic a Twitter posar a ver si por fin el PSOE, per exemple, i a ver el verb haver, no? Vull dir que, bueno, cadascú pateix el seu. Però... En defensa de les noves generacions s'ha de dir que en general tenen més d'un registre lingüístic, és a dir que jo com a mínim la meva filla és que quan escriu una redacció pel col·le no escriu igual que quan escriu whatsapps, afortunadament, perquè...
Si m'estaria bé que les redaccions fossin...
Ja han assumit que en el whatsapp i que les xarxes i tal s'escriu tal com sona i d'allò i tal, i són capaços malgrat tot de mantenir certa disciplina ortogràfica.
Jo m'estic referint a documents escrits que en teoria no tenien que estar ben escrits i no ho estan.
Això és d'altre tema.
No, això és preocupant. A mi el whatsapp, amb perdó, no em preocupa gens, eh? Que la gent s'inventi una manera de parlar diferent.
Però el WhatsApp, el que abans no hi era, afectarà, evidentment, totes les llengües del món.
Si afecta la incapacitat de seriosament fer-ho, d'acord, però és que jo crec que sense WhatsApp la gent ja estava escrivint molt malament, eh?
Tu veus?
Sí, amb moltes faltes d'ordre.
No, i a més el WhatsApp jo crec que no és una qüestió només de llengua, sinó d'altres coses. És a dir, ara gairebé tothom fa servir els iconos aquests, vull dir que és un canvi, una forma una mica de la comunicació, però jo crec que aquesta capacitat de discernir el que és escriure un missatge ràpidament, perquè no tens temps, perquè això al final ho fem tots. Bueno, jo he dit que no, però reconec que alguna vegada sempre tots ho fem. Però, i una altra cosa és la redacció escrita, en aquest sentit, sí, clar que els cometen faltes, i segurament els textos als que es referia el professor Soler no són d'estudiants de 6 anys, sinó que són de 12 o de 13.
No, i de 15, però, i de 18 i de 20.
Vale, però llavors, perquè hem de fer treure les H's, llavors no sé, jo sí que crec que ens haurien d'haver explicat millor, en el sentit, demanem transparència a tot tipus de debat, sempre que qualsevol representant públic pren una decisió, volem saber el per què. I en aquesta, jo potser no acabo de saber el criteri lingüístic, que potser me l'expliquen i no l'entenc, però com a mínim t'haurien de fer l'esforç perquè jo el pogués entendre.
Jo, per tot això del WhatsApp i el xat, jo crec que el problema és que hi ha gent que l'únic que escriu és xats i whatsapps, i llavors sempre escriu d'aquesta manera.
Bueno, i que no,
però... Perdó, amb el tema del WhatsApp, estem morts. Vull dir, no hi ha solució. O sigui, el WhatsApp, les criatures i els adolescents continuaran escrivint com escriuen. És a dir, no hi haurà
una normativa... No, però el problema és que escriuen WhatsApps, llegeixen WhatsApps i no llegeixen llibres.
Correcte.
L'índex de lectura a Espanya és dramàtic,
sí,
com molt bé sap el sector
editorial. Però això no és culpa de les noves generacions, per una qüestió de costums. Les noves generacions jo crec que estan molt més acostumades a l'hàbit de la lectura que no generacions que no han tingut l'oportunitat o les condicions perquè es doni això. Jo crec que hi ha una cosa que és el tema de la qüestió de recursos, i clar, si vas al llibreter de la cantonada dirà, no, per aquí no ve mai cap jove, però és per una qüestió de recursos més que per una qüestió d'hàbits, jo crec.
Jo en el metro veig molt poca gent amb un llibre, molt poca gent jove amb un llibre. I tampoc amb un e-book, eh? No anem per aquí.
Però també hem de ser conscients que les noves formes de comunicació entre la gent han canviat, i han canviat de manera rapidíssima amb molt poc temps. Ara estem parlant dels whatsapps, del Twitter, però tot això potser fa, què, 5-6 anys pràcticament ja ni existia, i no parlem de l'internet, i per tant el que veiem és que la llengua, o la llengua, en la mesura en què és un instrument d'utilització diària i quotidiana, s'acaba adaptant, la gent l'acaba adaptant a aquests nous instruments. I la qüestió també, penso, és com des de l'acadèmia, doncs es fa una lectura de reincorporar tota aquesta nova manera d'utilitzar la llengua com a instrument comunicatiu educatiu de manera formal, no? I que no sigui, penso, des de l'acadèmia una cosa tancada que no accepta els canvis d'una llengua que va evolucionant amb els temps.
Em permeteu que el Toni estava abraonant-se el micròfon un instant, Toni Soler i l'Andrea Mármol, l'Ester Vives, el Josep Soler i el Pere Mas, perquè d'aquí uns moments hi col·loquem la Teresa Cabré. La Teresa Cabré és la presidenta de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, i jo crec que hem de parlar no només dels diacrítics, que els diacrítics és l'excusa, anem a parlar de la llengua, anem a parlar de com evoluciona el català, de cap on el portem, cap on ha d'anar, amb l'entrada d'una manera desmesurada de les xarxes, de les noves tecnologies, o de les velles ja tecnologies, de les aplicacions, dels whatsapps, de la manera d'escriure de les noves generacions, com evoluciona la llengua. És a dir, la llengua ha de ser mirada permanent aquests canvis que les noves generacions fan, o ha d'anar pel seu camí? Ara en parlarem, d'aquí a uns moments, al món a RAC1.
Descobrint genis i idees genials amb Toni Clapés i el nou Volvo XC60.
En algunes ciutats japoneses, somriure s'ha convertit en un espectacle. Alguns joves s'han instal·lat llums LED a les boques, cosa que fa que les dents brillin i generin tot tipus d'il·luminació. Aquests japonesos ja no saben què inventar. Doncs jo també sé cridar l'atenció. Res com conduir un Volvo XC60 Premium Edition, amb el seu sistema de navegació amb pantalla de 7 polzades, control de velocitat, sistema City Safety i un preu de 31.158 euros. Nou Volvo XC60 Premium Edition, una altra idea genial de Volvo.
Finançat amb el Banco Cetelem abans de finals d'any. Condicions a volvocars.es.
Si ets emprenedor, petita o mitjana empresa, a l'ICF tenim la solució de finançament que millor s'adapta a tu, per fer créixer el teu projecte i l'economia catalana. Entra a icf.cat i informa-te'n. Institut Català de Finances. Fem finançament. Fem creixement. Generalitat de Catalunya.
Gràcies a tu, gràcies a ell, gràcies a nosaltres, gràcies a vosaltres. La Grossa ens toca a tots, perquè destina a Catalunya tots els seus beneficis. 20 milions d'euros en només 3 anys, per la gent gran, les persones amb discapacitat i la infància. Gràcies a tu, la Grossa ens toca a tots. Loteria de Catalunya. Tria-la. Tots hi guanyem. Generalitat de Catalunya.
Culpable! Vol dir les seves últimes paraules?
Sí, vull que sempre, absolutament sempre, em recordin com aquest Volvo B40 amb manteniment durant 4 anys per 21.307 euros.
Silenci a la sala!
Quan aprofites una oportunitat així, necessites explicar-la. Emporta-te'n un abans que acabi l'any, finançant-lo amb Banco Cetelem. Condicions a volvocars.es.
T'esperem a la nostra xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
Mira, no m'haurà de queixar-me, però no es pot treballar així. Ens prometen que prendran mesures, però tot continua igual. A l'oficina ens n'estem cansant. Algun dia es canviarà la màquina de cafè, sisplau. No es pot ni veure.
Que el gran neguit a la feina sigui el cafè de la màquina. Els graduats socials col·legiats som els professionals especialitzats en l'assessorament en drets i obligacions dels treballadors i les empreses. Ens encarreguem de les gestions, dels tràmits i de la defensa dels teus interessos perquè no ho facis tu. Els graduats socials, experts en dret del treball i seguretat social, preparats per donar-te suport.
Te amo en el peligro y en la calma.
Yo te amo cuando gritas, cuando callas.
Yo te amo tanto, yo te amo tanto.
Si t'has enamorat d'un Smart, aquesta és la teva millor oportunitat per dir-li-ho. Vine al teu concessionari Mercedes-Benz durant les Smart Lovers Dates del 20 al 30 d'octubre i gaudiràs d'unes ofertes tan especials que segur que en sortiràs amunt.
Vine a l'Smart Center, MB Motors, o entra a smartbarcelona.es.
Muntar la prestatgeria Hustaker de 182 peces és la comissió que et cobra el teu marit perquè vas anar a un comiat de soltera. En la vida ja pagues massa comissions. Porta els teus ingressos a Bankia i et traiem les comissions en tots els teus comptes. I a més, les teves transferències gratis en tots els canals. Bankia, continuem treballant. Consulteu condicions a bankia.es.
Que aquella veïna que t'agrada una mica i no et diu mai ni bon dia, te la trobis un matí al costat del teu nou Ibiza, et digui bon dia i et demani que la portis a la feina, és normal. El que no és normal és que ara et puguis emportar un Seat Ibiza superequipat per 9.800 euros. I el que per descomptat no és gens normal és que inclogui l'assegurança a tot risc.
Fa molt de temps, en una galàxia molt llunyana, tothom lluitava pels cereals.
Jaume, torna el bolot a germana.
Vols un esmorzar d'una altra galàxia? Vine a les estacions de servei Repsol, Camsa i Petronor i per compres de 20 euros o superiors i només 1,99 més, emporta't una tassa, unes estovalles, un bol o un plat exclusius de Star Wars. Informa-te'n a Repsol.com.
Ha seleccionat cafè amb llet, però curt de llet, amb un toc de xocolata, sucre blanc i amb una mica de
caixet. Si ets dels que no renuncien a res, la teva marca és Skoda. Emporta't un Skoda Fabia amb llantes, Bluetooth, aire condicionat i 5 portes per 8.990 euros. Per a què vols un cotxe si no és per a tenir-ho tot? Oferta per a unitats finançades amb Volkswagen Finance fins al 31 d'octubre. Consulta Skoda.es.
El perquè de tot plegat.
3 minuts i les 9, quin debat més maco estem tenint també, micròfon tancat ara, Teresa Cabré, presidenta de la Associació Filològica de l'IAC. Bon dia, moltes gràcies.
Hola, moltes gràcies a vosaltres.
Agraeixo molt que siguin aquest estudi al costat nostre per parlar de tots aquests temes. Hi ha un gent que diu, el que heu de començar és a parlar bé vosaltres perquè heu dit disfrutar i s'ha de dir o gaudir o... Escolta'm, aviam, disfrutar està permès?
És una paraula que està permesa, i a més hi ha paraules que van circulant en l'ús de tal manera que, si no tenen res en contra, arribarà un moment que es codificaran.
Mm-hmm. Sí, a cos del micro, sisplau, Teresa, sí, sisplau. Sí, sí, perdó. Deies?
Jo penso que hem de començar a relaxar-nos una mica quan parlem català. No. És a dir, d'altra banda, al costat de tot això també ens hem d'acostumar a formar-nos. És a dir, el que no es pot fer és des de la incompetència, des de la ignorància, des de la peresa, des de la peresa, la mandra, que dieu vosaltres aquí, perquè jo sóc del Camp de Tarragona i dic peresa. Des de la mandra.
Quina paraula més maca?
Peresa.
Peresa. Té còmode la Teresa, és preciosa.
Però mira, ara tu acabes de dir una cosa que em dona peu a comentar una qüestió que ha sortit molt a la premsa, etc.
Sí.
Jo he dit peresa i tu dius peresa.
Sí, m'he equivocat.
Fixa't que... No, perquè t'has d'haver equivocat.
No.
Tu sempre has dit peresa i jo sempre he dit peresa.
Sí.
Què vol dir? Vol dir que la fonètica canvia segons el territori de l'àmbit català.
No,
i s'ha posat l'accent, parlant d'accents diacrítics, en el fet que un diacrític havia de servir per ensenyar-nos com pronunciar, quan de fet, com explicava l'altre dia ahir Vicent Pitarch,